Al matí, amb Raquel García.
I avui volem parlar de les noves tendències tecnològiques a la indústria, és a dir, doncs parlarem del metavers, de la robòtica, de la intel·ligència artificial, i ho farem ben acompanyats de l'Antoni Garrell. Ja sabeu, ell és enginyer industrial, especialista en gestió en economia del coneixement, va ser fundador del Cercle per al Coneixement i també impulsor de la Fundació per la Indústria Fundit, i actualment és president també de Quema Hospital. Bon dia, Antoni.
Hola, molt bon dia.
A veure, que tenim, doncs, abans de tancar la paradeta i marxar de vacances, ens volíem, doncs, acomiadar del nostre expert també en tots aquests reptes tecnològics i parlar, no? Fer una mica de balanç del que hem vist i de cap a on anirà, no?, aquesta indústria i aquesta tecnologia.
Sí, un tema apassionant, perquè aquest últim curs, diguem-ho així, 22-23, hem vist grans canvis, sí. Però en definitiva el que està clar, o el que hauria d'estar clar, són quines són les tendències d'aquelles tecnologies que ens marcaran el proper 23-24 i que eclosionaran completament el 25.
I quines seran aquestes tendències?
A títol més enumeratiu, el tema del blockchain. Aquest és un tema que se'n parla molt, i no solament hem de pensar en el tema de les criptomonedes, que és per el que més es parla, sí, sinó com una tecnologia que el que permet és assegurar que el que s'envia des d'un punt és exactament el mateix que arriba a un altre punt.
Certificar, no? Certificar que aquesta informació no es perd, no? Que té, doncs, aquesta fiabilitat.
Més que no es perd, que no s'alteri.
Que no s'alteri.
Sí, imagina't amb el que és la fabricació 3D, sí, doncs que les impressores estiguin col·locades en una punta del món, nosaltres estem en una altra, i li enviem quin és aquell producte que volem que es fabriqui amb la impressora 3D. I des de l'altre punt del món li enviem les ordres perquè aquesta impressora actuï d'acord amb el que hem enviat. Si realment aquesta transmissió que fem és una transmissió que està alterada o està, sí, sabotejada, doncs no sabem molt bé quin és el producte que sortirà. Però el blockchain és això, és assegurar que la informació que enviem des d'un punt és exactament la mateixa que arriba a un altre punt. I a més és segura. Una segona tendència, sí, és l'internet de les coses. És a dir, que pràcticament tots els estris que tinguem a casa, tots estiguin connectats a internet. De cada cop veiem més a casa nostra, veiem bombilles, no?, que s'encenen des del mòbil. Són bombetes que estan connectades a la wifi de la nostra casa i, per tant, compartint la wifi des del nostre mòbil, les podem apagar i encendre o variar la tonalitat de la llum. És un exemple.
Per ser més eficients, no? Entenc, doncs, per fer, doncs, un consum més responsable, també.
A veure, no, jo m'agradaria que no hi ha massa excuses per no tancar la luminària quan no la necessitem. Perquè el mòbil pràcticament sempre el tenim al nostre costat. No? Una altra tendència clara, que també n'estem parlant molt, però que a l'hora de la veritat és utilitzada per pocs, és el Big Data. És a dir, això que se'n diu l'anàlisi massiu de dades, no? I un anàlisi per extreure coneixement de les dades. Sí. Aquest és un tema que lentament es democratitzarà. I per tant, diguem-ne, dintre de la majoria de les empreses tindran, sí, eines basades en els criteris de Big Data, encara que les seves dades no siguin de milions de dades, sinó que siguin simplement del seu univers de proveïdors i clients. Amb la qual cosa, diguem-ne, facilitarà treure conclusions i, per tant, prendre decisions més òptimes.
Clar, ser més eficients, no?, i en menys temps, o sigui, ser, correcte, també, doncs, més, correcte, àgils, més ràpids. Molt bé,
correcte,
què més?
Una quarta tendència, que també hem vist i que l'any que ve acabarà ja agafant moltes més posicions, i com deia el 25, poden ser clau, és els temes, tots els temes o eines vinculades a la intel·ligència artificial. Amb els diferents estadis de la intel·ligència artificial. I no parlo de la intel·ligència artificial des del punt de vista d'usuaris, no? Que cada cop estem més immersos de la intel·ligència artificial en tot el que representa de riscos per la privacitat i la facilitat per la manipulació massiva dels ciutadans, sinó parlo de la intel·ligència artificial dintre dels processos productius, siguin de productes o de serveis, de les empreses.
Pots posar algun exemple?
Optimitzar i millorar enormement la productivitat. Un exemple del que en podríem dir serveis, doncs que podem veure d'una forma creixent, és el fet de que quan parles amb una màquina, cosa que ens posa molts nerviosos, perquè la màquina va a pinyó fixo, i si no li contestes exactament el que vol, estic parlant de quan, per exemple, truques amb un servei d'informació. Doncs aquí començarà a entrar d'una forma massiva el llenguatge natural, on el que més coneixem ara de llenguatges naturals és el ChatGPT, no? Que realment parla en molts idiomes, parla en molts idiomes i ho fa molt, molt bé. Evidentment, és una intel·ligència artificial, però que no podem oblidar els humans, el llenguatge és sol una part, és llenguatge, no és tota la intel·ligència, no? Però en aquest sentit, doncs millorarà moltíssim la relació quan parlem amb les màquines gràcies a la interrupció de la intel·ligència artificial basada o aplicada al llenguatge natural. O una altra serà dintre de totes les cadenes de producció en base de sensoritzades i que hi haurà eines d'intel·ligència artificial que vigilaran tots els sensors tant per millorar la productivitat com per evitar aturades per avaria, per tant, anticipar-se a les avaries. Poden ser dos exemples, en indústria o en serveis. Un altre tema que veurem, una cinquena tendència, és tot el que està vinculat a l'aprenentatge automàtic de les màquines, el que se'n diu el machine learning. I quan dic que veurem creixement, doncs ho lligo amb l'última, quan tu em demanaves un exemple d'intel·ligència artificial, no? Que en dèiem els temes de llenguatge, per tant, millorar la relació, perquè anirà aprenent entre les persones que truquen i els problemes que tenen de comprensió, per tant, anirà aprenent per parlar de cada cop millor, i per altre cantó, quan ens tensoritzem les cadenes de producció, també aniran aprenent doncs, per millorar, per portar cada cadena específica, no una cadena estàndard, al màxim de la seva productivitat o de la minimització de les avaries.
Per ser més efectius, evidentment. Molt bé.
Un altre punt que l'hem vist créixer és aquesta barreja entre la realitat virtual i la realitat augmentada i la realitat immersiva, no? Amb aquestes ulleres que va anunciar fa molt poc.
És una eina que es parla molt, no, Antoni, d'aquesta realitat augmentada, de les possibilitats, no, del món virtual, però sembla que encara, menys en el món dels videojocs, costa, no, que de moment s'implanti aquesta doncs, tecnologia també més immersiva.
Sobretot entre, com dius, costa, sobretot entre els ciutadans. Però, en canvi, aquests conceptes, realitat augmentada, realitat mixta, real, virtual, és una cosa que s'explica, s'està aplicant des de fa anys amb cadenes de producció per solucionar avaries. No? Potser una de les més conegudes és a la fàbrica del nord d'Espanya de Volkswagen. Si no recordo malament, deu fer 6-7 anys que ho tenen instal·lat la gent de manteniment, que quan penseu que allà surt pràcticament un cotxe cada minut. Per tant, si està 3 minuts aturada la cadena de producció, però 3 cotxes menys, no? I l'estan aplicant molt, aquest concepte, per exemple, quan hi ha una avaria i s'apropen als quadros on hi ha els magnetotèrmics i els diferencials, els quadros elèctrics. I què fan? Que en lloc de mirar directament els quadros, miren a través d'iPads o de tablets, no? I en aquell moment, al mirar a través del tablet, junt amb el que es veu, ja se li afegeixen totes les connexions entre elles. Les connexions que hi ha, i per tant, ràpidament pot identificar quins són els temes afectats, on hi pot haver el problema. Per tant, a manteniment, la realitat augmentada i la realitat virtual sí que s'aplica, sobretot en manteniment de grans cadenes de producció, com tu dius, no tant a la vida real més enllà dels videojocs. Però això anirà d'una forma creixent, no? No fa molt veia unes aplicacions per visites culturals de turista impressionants, no? I a més ho combinaven amb el llenguatge natural, amb la qual tu no solament veies amb superposades imatges, sinó que a més podies preguntar i et contestaven amb l'idioma que parlessis, no? És a dir, això és un altre dels temes que lentament veurem com va creixent. Un altre que costa més de creure, jo crec que va una miqueta més per llarg, és tot el que està associat al vehicle autònom. Sí. És a dir, la intel·ligència artificial aplicada al vehicle autònom. Això ho veiem més a lluny, és cert, però, per exemple, molts no som conscients o no són conscients que a Barcelona la línia 9 i la línia 10 del metro no té conductor. I, per tant, ja és un vehicle autònom. Va per unes vies, però és un vehicle autònom.
Que a vegades ens sembla, no?, quan parlem d'aquests temes, que doncs, queden lluny, no?, d'un futur llunyà, i en canvi, com bé destaques, doncs, ja és una tecnologia que s'està aplicant.
Exactament. Si algú té una estona lliure i està a Barcelona, jo el que li suggereixo és que vagi a buscar línia 9 o línia 10. Una és la que va a l'aeroport, l'altra és qui va fins al final de la zona franca, més curta, i que es posi al primer vagó. Perquè si es posa al primer vagó i davant del primer vagó, doncs veurà les vies del tren i veurà que no hi ha conductor i veurà com es comporta davant a l'apropar-se o al marxar de cada estació. No? De veritat, és una bona experiència recomanable perquè se'n doni en compte que el vehicle autònom, en aquest cas, podríem dir un robot que és un metro, estan realment instal·lats. Una altra tecnologia, i també que anirem veient i que en parlarem segur el proper any, és tot el que està vinculat als wearables i a les eines de monitorització. Jo crec que en els dos primers anys hi haurà un salt molt important en tot aquest tema, que el veurem bàsicament amb el que és l'assistència de la gent gran a la llar.
Molt important, sí.
Ja sigui, exacte, ja sigui simplement doncs, per tenir-los connectats i per tant trencar l'aïllament i facilitar-los la interrelació i la interacció, com també diem-ne per tot el tema de que requereixen una teleassistència, diem-ne, perquè són persones que tenen patologies cròniques. I, per tant, veurem un creixement important d'aquests wearables, aquests estris que podràs portar al damunt, i, per tant, et podran monitoritzar a distància, però que, a més, diem-ne, ajudats d'eines d'intel·ligència artificial podran descarregar molt els telecuidadors o el tema dels metges, de la telemedicina.
Exacte, que això, Antoni, també doncs, és molt beneficiós, molt profitós, no?, tant per nosaltres, perquè suposo que tots els oients ja estaran d'acord que si es pot triar, doncs millor sempre quedar-nos a casa, no?, amb doncs, aquestes aplicacions, amb aquesta tecnologia, no?, que també ajudarà, m'imagino, doncs, a descongestionar, no?, també doncs, l'atenció més professional, no?, de segons quins equipaments
o no. Jo n'estic convençut.
No?
N'estic convençut. Mira, me'n queda una de tendència de futur, però respecte al que dius, deixa'm que posa un exemple.
Sí.
Diguem-ne, a HM Hospitals, i en concret a l'Hospital Delfos, des de fa un parell de mesos està instal·lat, en plan proves, però s'hi quedarà, a urgències, una eina d'intel·ligència artificial que el que fa és ajudar els no especialistes en radiografies, ajudar-los a diagnosticar si hi ha algun problema que una persona que mira radiografies però que no sigui un especialista radiòleg se li pot passar per alt.
Clar, això és molt important.
Petites, trastorns, tant sigui de en temes d'ossos com un tema molt important en temes de pulmó. En temes de pulmó, és a dir, en el sentit d'allò que dius, l'intel·ligència artificial et diu, cuidado aquí, cuidado aquí, que hi detecta una anomalia, allò que no la pots veure si no ets un hiperespecialista i que fa llavors el metge en aquests casos. Doncs demana, us ho mira més, però bàsicament, diem-ne, acaba demanant un TAC o que pot ajudar a sortir de dubtes, no? Clar. Això pot passar, per exemple, amb temes de tumors molt petits e incipients.
No? Doncs això és molt important.
Ajudarà, ajudarà els especialistes. No els reemplaçarà, els ajudarà.
No, farà doncs aquesta, no? Com comentaves amb aquest exemple, buscar doncs aquesta precisió. També una altra mostra és el Partaulí. També s'està apostant per la intel·ligència artificial en la gestió del servei d'urgències amb un programa que també doncs el gestionen des de infermeria i sobretot doncs per també doncs a donar resposta, orientar a l'equip d'infermeria també amb les patologies de baixa complexitat, com doncs a esquinços de turmell, infeccions d'orina, vertigen, no? Però que també doncs ajuda doncs això significativament a reduir el temps d'espera i a no doncs a perdre ni la qualitat ni la seguretat de l'assistència sanitària, i això també s'està fent ja.
Exactament. El Taulí, en aquest sentit, el Taulí és un referent amb tot el que són aquestes tecnologies avançades que ajuden a millorar la qualitat i la qualitat amb els diagnosis, la precisió amb els diagnosis i, a més, diem-ne, a descarregar de feines que poc tenen que veure amb l'exercici propi facultatiu.
Exacte.
Efectivament, el Taulí és un referent en aquest sentit. Ho ha estat sempre en temes d'innovació, amb innovació clínica, però en aquest moment també ho segueix sent, però d'una forma més incrementada. O sigui, tota la raó del món.
Seguim. Queda una.
Per no atabalar més i escollir les més significatives. És tot el que està al voltant dels troncs. Tots aquests
aparells,
aquests vehicles que de cop en anirem veient més, que a més un mercat que sembla nou, que sembla nou, però que pensa que abans de la pandèmia, és a dir, abans, un parell d'anys, però en pandèmia va ser el 20, doncs el 17-18, a nivell mundial, el que era les indústries associades amb el tema dels dons ja estaven movent al redor de 130.000 milions de dòlars. Per tant, aquests temes de drons, a més ajudats amb intel·ligència artificial, podran canviar molt tot el que és, en especial, tot el que és la distribució de l'última milla. I, per tant, veurem que a casa, en lloc d'arribar una furgoneta amb el paquetet d'una compra feta per e-commerce, doncs ens arribarà amb un dron que ens ho deixarà al balcó, ens ho aproparà a la finestra o ens ho portarà al portal de casa. No?
Que llavors doncs evitarà, no?, doncs aquestes congestions que tenim doncs moltes vegades al centre de la ciutat, no?, amb aquests paquets, que cada vegada doncs és també doncs un efecte dels nostres canvis, no?, de consum. Suposo doncs que això també doncs afavorirà a reduir la petjada, no? Entenc.
Sens dubte, no? Sens dubte, perquè en definitiva, en aquest sentit, treure aquest trànsit de l'última milla doncs redueix dràsticament les emissions i a més els col·lapses, i recordeu que quan estem reduint la velocitat d'una ciutat estem incrementant les emissions perquè s'incrementa també el consum al moment d'arrencar i parar, no?
Per tant,
els de logística paren i arrenquen molt. Però això pot canviar, perquè, entre altres coses, diem-ne que els drons cada cop estan evolucionant tant en velocitat de vol com en capacitat de càrrega.
I aquesta, és una part positiva, però sí que et volia destacar també, fer l'apunt, Antoni, que sempre també doncs, ens agrada doncs, destacar, no?, i despertar una mica l'esperit crític. Hi ha molts activistes dels drets humans, no?, que també expressen la seva preocupació per l'ús de drons, no?, per la vigilància.
Bueno, en aquest sentit que ho dius, per exemple, parles de la vigilància, però en canvi també podrà servir per tot el que són en el sector d'assegurances per optimitzar els temes de peritatge. perquè en definitiva no caldrà desplaçar el pèrit, però a més el pèrit veu el que té a la seva alçada i en canvi amb això podran mirar-ho des de dalt, no? És a dir, si hi ha hagut desperfectes amb una teulada, com s'arriba a la teulada, problemes, desplaçaments i escales o elevadors, i en canvi amb els drons ho podrà ser. Efectivament, és a dir, com tota la tecnologia, té molts problemes i té molts avantatges, però la tecnologia en si no és bona ni dolenta, és l'ús que li donem.
O sigui,
jo t'estic parlant dels drons, que ens poden ajudar amb el tema logístic de les ciutats, a reduir la contaminació, a disminuir el tema d'entrega, com en deia, perquè incrementen la càrrega, incrementen la velocitat, però no podem oblidar la guerra d'Ucrània. Tot el dia sentim parlar de drons.
Sí, exacte.
I no és precisament drons per ajudar, sinó que són drons, en molts casos, suïcida per destruir i matar, no? Però això no és culpa del dron, és culpa de l'humà amb el que fa servir.
Doncs
sí, mateix amb totalment. La intel·ligència artificial.
Totalment és l'ús que en fem, per això també doncs, hem de despertar també doncs, aquesta ètica no? entre també doncs, els ciutadans. O ara també l'altre dia llegia les aplicacions que pot tenir al camp de l'agricultura, també doncs, per ser més eficients, per reduir costos, per fins i tot identificar plantes collites no? que estiguin, doncs, que tinguin problemes, no? malalties, doncs, perquè poden també doncs, això detectar i després també doncs, actuar amb pesticides. No? O sigui que són moltes les possibilitats que té en l'àmbit...
Enormes, enormes. Jo sovint, quan parlem d'agricultura, ja que ara tu treus el tema d'agricultura, parlo que l'agricultura hauria de començar a emmirallar-se de veritat amb els Països Baixos, o amb Holanda.
Sí.
Hi ha una bona agricultura, amb un país que sembla que no és agrícola per la seva ubicació. I què està passant? Que l'agricultura allà està absolutament industrialitzada i robotitzada. Ells són pioners amb el que és el tema hidrocultius i en fabricar, produir, perdona, deixa'm que ho digui així, enciams, per posar un exemple, amb unes immenses naus i que són en hidrocultius alimentades amb CO2 i estan 100% robotitzades. I els pagesos, els Països Baixos, cobren molt més que nosaltres perquè és un treball molt més qualificat, molt més tècnic, molt més d'alt valor. No? Centrat precisament en el que tu deies abans, no? Amb l'eliminació de pesticides, amb el tractament de les plantes i, per tant, amb tot el tema també dels biocomponents. No? Per tant, és una aplicació enorme.
I a vegades o de prevenció molt... dels incendis, també.
Sí, exactament, sí. I a vegades tenim molta por de que la tecnologia i els robots ens prendran la feina, no? Sempre parlem d'això. És veritat que canviaran les senyes, és veritat que se'n perdran, però també és veritat que se'n crearan moltes. I amb això, només deixa'm que et poso un exemple i que algú que busqui per internet després, no? El país amb més robots del món és Corea del Sur, i és amb les tasses d'atur més baixes. És per analitzar el motiu.
Clar, el que sempre expliquem en aquesta secció, no, Antoni, que també, doncs, evidentment, doncs, generen també oportunitats, no? Sempre posem el focus en les coses negatives, però també, doncs, aquests canvis tecnològics també, doncs, ofereixen alternatives, no? Possibilitats que hauríem d'aprofitar.
Exactament.
Doncs aquesta seria, no? Doncs, en realitat, això, el balanç i també, doncs, el futur, no? d'aquesta tecnologia que fa 10 anys podríem dir que semblava cosa del futur, molt difícil d'aconseguir, però que cada dia, per sorpresa de tots, veiem doncs, com més s'aplica no? doncs, a les empreses, a les ocupacions i que, per tant, com ens deia l'Antoni Garrell, doncs, canvia el món i la manera de produir, també de relacionar-nos. Doncs veurem, i com sempre, la propera temporada demanarem consell per, doncs, això, per també no perdre'ns en aquest ritme no? tan trepidant de la tecnologia i de tota aquesta revolució que estem vivint.
Em deixes que et digui una cosa abans d'acabar?
I tant.
Jo crec que una de les coses que s'ha de fer és aprofitar l'estiu per comprendre i entendre les xarxes socials. Perquè l'enorme risc que tenim és el de la pèrdua de la privacitat. I tothom accedeix a les xarxes socials i a mi de cada cop em preocupa més l'accés a les xarxes socials dels els nens, els petitets i els adolescents. Deixem que accedeixin a les xarxes socials i els perills que tenen són enormes, començant per un, que difícilment saben discernir entre la veritat i la mentida. I per tant, de cada cop més la tecnologia el que exigeix és formació, formació i formació.
Ens cal tant, aquesta...
Jo sempre dic que aprofitem l'estiu no per perdre el temps descansant, que s'ha de descansar i molt, però arriba un moment que ja t'avorreixes de descansar, no? Doncs aprofitem aquell moment per estudiar i per agafar aquelles aspectes i compartir-lo també amb els més petits i amb els més grans, perquè realment les xarxes socials, que mai en parlem, perquè el trobem ja molt interioritzat, però són la norma i el perill més gran que en aquest moment afronten els adolescents i que expliquen molts dels disbarats que dia a dia escoltem.
M'ha agradat aquest toc d'atenció, eh? Hauríem d'aprofitar els pares doncs, aquest temps de relax ara que tenim, no? Doncs més temps disponible per passar amb els nostres fills, per doncs, això aprofitar, educar, informar, no? Fins i tot doncs, debatre això que explicaves, no? Què és la intimitat, la privacitat, no? Què és veritat, què és mentida en aquest món de xarxes socials d'una perfecció, no? I d'uns missatges que moltes vegades doncs, tenen després l'impacte que tenen en els nostres fills. Clar, això jo sempre dic també, Antoni, és que jo crec que ja doncs, la intimitat, no? Aquest concepte de privacitat és molt diferent al que tenim nosaltres, no? La gent d'una generació, el que ara doncs, estan vivint als nostres fills.
És cert, però el problema és que les coses canvien. És a dir, ja, si seguim parlant de la gent dels adolescents, no? Per terme mig, primer, el 60% de la població mundial, és a dir, 4.750 milions de persones accedeixen a les xarxes socials. I per terme mig s'hi passen 2,5 hores diàries.
Imagina't.
Abans, això lògicament no passava. No passava. I per tant, el que sí hem de reflexionar és si realment els qui d'alguna forma conviuen amb nosaltres i més petits tenen la maduresa necessària per poder accedir. I per tant, hi ha una necessitat enorme de considerar aquest tema amb els aspectes formatius de les xarxes, perquè en definitiva el que cal és maximitzar les potencials aportacions positives, que són moltes, i minimitzar els riscos. I això, jo no em cansaré de dir-ho, és fonamental pels petits, nens, nenes, i pels adolescents. És a dir, els hem d'instruir amb els riscos que allà es poden trobar i, a més, ensenyar-los-ho a fer-ne un ús responsable i vigilant molt, molt, molt el tema de les addiccions. És a dir, parlant amb psicòlegs, és a dir, pràcticament 2 de cada 10 tenen addicció. I això, si no s'evita amb aquestes edats primeres, després pot ser i els hi pot donar problemes mentals seriosos, inclús d'aïllament. O sigui, fa falta que la gent assoleixi aquesta maduresa emocional i aquesta capacitat de discernir entre veritats i també, diguem-ne, donar-se en compte de quins materials són nocius. I sense oblidar que hi ha persones de tot tipus i que algunes d'elles tenen comportaments no ètics a la xarxa. No? Per tant, les qualitats són enormes, la tecnologia, però sempre no oblidem això. No? És a dir, que no podem deixar que la gent... És a dir, aquestes eines tenen una virtut, que és que des del primer dia han estat concebudes amb el que es diu UX, no? Que és aquest concepte que tu hi entres i les saps anar des del primer moment, i que és com són molt familiars. Són familiars. I en canvi, diguem-ne, això és veritat com a eina, però no els agents que interactuen amb aquesta eina. No? Per tant, formació, 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 i no ignorar aquesta, els riscos, i aprofitar al màxim les oportunitats.
Exacte, fer els deures que ens pertoca com a adults, no? Perquè doncs, per als nostres adolescents, per als nostres infants, no? Al final tota aquesta revolució tecnològica, internet, les xarxes, són un espai d'oci, de relació i de construcció de la seva identitat, i molt poques vegades doncs, es pregunten l'origen, no? I el destí de la informació que reben i que comparteixen. Doncs, Antoni Garrell, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies per posar llum a la foscor. I molt bon estiu.
Molt bon estiu. I gràcies. Un plaer escoltar-vos i un plaer compartir una estoneta amb Ràdio Sabadell. Moltes gràcies.
Una abraçada. Bon estiu i ens retrobem de cara al setembre, perquè ja saps que les xarxes, la tecnologia continuarà imparable i nosaltres necessitem sempre també doncs, un guia per no perdre'ns en aquest món digital. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
A reveure.